dirás. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45, bon dia amics i amigues. Volem començar avui aquest espai recordant una important figura en la història de l'Església, la memòria del qual se celebra avui. És Sant Camil de Lelis, patró universal dels malalts, dels hospitals i del personal hospitalari, juntament amb Sant Joan de Déu. Camil va néixer el 1550 a Bucchiani, a prop de Chieti, a la regió italiana dels Abruços, i després d'haver estat un adolescent rebel i apassionat dels jocs d'atzar, situació que li va generar greus contratemps, i d'haver estat també a l'exèrcit, va experimentar després una gran conversió. Camil de Lelis tractava cada malalt com si estigués davant del mateix Jesús, cosa que fa seva sovint el Papa Francesc avui. Amb els seus millors col·laboradors va fundar l'Orde dels Ministres dels Malalts, coneguts com els religiosos Camils, el 1591. Va morir a Roma el 1614, un 14 de juliol, tal dia com avui, als 64 anys. I 140 anys després de la seva canonització, Lleó XIII va declarar Sant Camil i Sant Joan de Déu protectors de tots els malalts i hospitals del món catòlic, així com també patró universal, en el cas de Camil de Lelis, dels malalts, dels hospitals i del personal hospitalari. Un exemple per al món d'avui, necessitat d'acompanyament en la malaltia i en la dificultat. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us explicarem també que el Papa ha reiterat avui el seu compromís de tolerància zero amb els abusos en el si de l'Església. Ha estat aquest matí en una audiència als participants en els capítols generals de 3 ordes i congregacions. I es fa des d'ahir a Barcelona el 10è Congrés Mundial d'Antics Alumnes Jesuïtes, amb la participació, entre d'altres, del superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa. Es tracten diferents temes d'interès per a l'Església i la societat. I l'editora Núria Mañé i Puerto és la nova directora de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, segons ha comunicat avui l'editorial. Era col·laboradora directa del monjo Josep Massot, que va morir el 24 d'abril passat. Aquests i altres temes fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el Papa ha reiterat avui el seu compromís de tolerància zero amb els abusos en el si de l'Església. Ha estat concretament aquest matí en una audiència a la Sala Clementina del Vaticà amb els participants en els capítols generals de l'Orde de la Mare de Déu, de l'Orde Basiliana de Sant Josafat i de la Congregació de la Missió. En un llarg discurs adreçat a tots els representants, Francesc ha abordat dos grans temes d'actualitat, que són la guerra a Ucraïna, que ha tornat a condemnar, i la lluita contra la pederàstia. El pontífex ha tornat a qualificar de flagell el drama dels abusos a menors comesos per clergues. En aquesta línia ha demanat a tots els religiosos que recordin la importància de la tolerància zero en els abusos a menors o persones amb discapacitat, i que no s'amagui mai aquesta realitat. El Sant Pare ha recordat que els religiosos i els sacerdots han de portar la gent cap a Jesús, no pas menjar la gent, ha dit, amb la pròpia concupiscència. Ha recordat igualment que l'abusador destrueix i menja l'abusat amb la seva concupiscència. El bisbe de Roma també ha fet una crida als representants d'aquests instituts religiosos perquè no tinguin vergonya de denunciar, precisament per acompanyar i per protegir. Finalment ha recordat que aquest problema no s'ha de resoldre mai amb una mudança o un trasllat de comunitat. El Papa, a més, ha traslladat els seus millors desitjos als qui han estat elegits per al servei del govern en els respectius capítols i s'ha unit a la gratitud pels qui han acabat. Ha comentat també que, després del període de distanciament forçat per la pandèmia, també hauria d'ajudar aquesta situació a no donar per feta la realitat de poder trobar-se per poder mirar-se als ulls, pregar junts, escoltar la paraula i compartir l'Eucaristia sempre junts. A partir d'un fragment de l'Evangeli de Joan, en què Jesús diu que ell és el cep i nosaltres les sarments, el Sant Pare ha presentat el criteri d'evangelització com un punt essencial en el discerniment dins de la vida religiosa.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància a Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de 2:45, canviem de qüestió. Es fa des d'ahir a Barcelona el 10è Congrés Mundial d'Antics Alumnes Jesuïtes. Compta amb la participació del superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, que ha pronunciat aquest matí la ponència d'obertura. La trobada està organitzada per la Unió Mundial d'Antics Alumnes Jesuïtes i l'acull l'Associació Antics Alumnes de Sarrià Sant Ignasi. Coincideix en aquesta ocasió amb la celebració de l'any ignasià que commemora el 5è centenari de la conversió d'Ignasi de Loyola i vol recollir un profund debat entre antics alumnes de diversos països del món, jesuïtes referents en diversos àmbits i joves com a representants del futur. Ahir al vespre es va celebrar l'Eucaristia d'obertura a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, presidida pel propòsit general de la companyia Arturo Sosa i concelebrada pel provincial dels jesuïtes a Espanya, Antonio España, pel secretari d'Educació de la Companyia de Jesús, José Alberto Mesa, i pel conciliari de la Unió Mundial d'Antics Alumnes, William Muller, així com també per al delegat de la Plataforma Apostòlica de Catalunya, Enric Puiggròs. A partir d'aquest matí, amb el lema «Els valors ens uneixen, el futur ens mou», es parla d'alguns dels grans reptes als quals s'enfronta el món, entre els quals destaquen la bretxa social, el diàleg interreligiós, el canvi climàtic, la revolució tecnològica i el paper de la dona en l'Església. Francisco Guarner, president d'aquest congrés i des d'ahir també de la Unió Internacional d'Antics Alumnes Jesuïtes, ha explicat a Ràdio Estel que aquesta entitat és un gran capital en tota l'obra ignasiana.
És el que diu la paraula. Els diferents alumnes de les diferents universitats i col·legis de jesuïtes del món, doncs ens hem reunit de tot el món, d'Europa, d'Àfrica, d'Índia, d'Estats Units, de Sud-amèrica, Austràlia, on la companyia ha creat i ha tingut col·legis o té col·legis i universitats, doncs tots aquests antics alumnes ens reunim i bueno, fem un col·lectiu de que ens sentim els mateixos valors, les mateixes formes de pensar o l'educació que hem rebut.
Francisco Guarner ha comentat que els temes tractats en aquest congrés tenen molt a veure amb les grans preocupacions socials d'avui.
Hem pensat el que ens preocupa, jo crec, a tot el món. Vull dir que l'educació jesuïta ens dona una forma de pensar, una forma d'educació que hem tingut. Però jo crec que són temes i temàtiques que ens preocupa a tot el món, des de les migracions, des del rol de la dona, des de les religions com forma d'interconnectar persones, com el tema de la tecnologia en servei de persones, com bueno, tots aquests temes, tant d'actualitat, l'ecologia i el món que ets, i la Terra, com la podem cuidar, que és el nostre món, aquests temes que són genèrics de tots, però pensant avui en aquesta visió i com podem ajudar.
El president del Congrés Internacional Antics Alumnes Jesuïtes, que es fa, com dèiem, a Barcelona, concretament fins diumenge, ha lligat aquesta trobada als 500 anys de la conversió de Sant Ignasi i la seva arribada a Catalunya.
Que és el 5è centenari de la creació de la Companyia de Jesús.
Sí.
Quan Ignasi de Loyola, en el camí aquell de Loyola, passant per Marresa, per la cova, va tindre una experiència i va crear, poc temps després, la Companyia de Jesús. Doncs aquell moment de dir, ei, fem un algo, pensem en un algo, aquesta acció per dir units podem ajudar el món, doncs és aquesta la visió que tenim, cadascú dintre de la seva professió, de la seva família, de la seva actuació professional i personal.
Francisco Guarner ha destacat, finalment, que avui i demà els participants en el Congrés visitaran les grans obres socials de la Companyia de Jesús a Barcelona.
Que el florirem amb l'Eucaristia aquí al Col·legi de Sarrià, Sant Ignasi, on passarem tot el congrés, totes les sessions, les tindrem aquí dintre de la nostra escola. I també que fem aquestes ponències i aquestes conferències i aquestes xerrades entre nosaltres i tallers de treball entre nosaltres, però tenim dues tardes que tenim l'activitat del dijous que farem visites a les tardes a les diferents obres socials que fa la Companyia de Jesús aquí a Barcelona, a l'Immigre Estudio, al Centre Sant Jaume de la Dona, totes aquestes obres socials que estem fent pels nens, pels desfavorits, pels migrants, i també hi ha una segona visita el divendres a la tarda pels llocs ignasians, que és la ruta ignasiana d'Ignasi Loyola pel seu pas per Barcelona.
Francisco Guarner, president del 10è Congrés Mundial d'Antics Alumnes Jesuïtes i també de la Unió Mundial d'Antics Alumnes, ha explicat que són uns 350 els participants que es troben aquests dies a Barcelona, un 40% no europeus de la resta del món i la resta entre Espanya i Europa, i que les jornades són una gran injecció d'esperança per als jesuïtes de Catalunya com a anfitrions. A més, destaquem un nom propi de l'actualitat de l'Església avui. És el de Núria Mañé i Puerto. Aquesta editora, filla de Vilanova i la Geltrú i de 58 anys, és la nova directora de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Fins ara n'era editora i col·laboradora directa del monjo Josep Massot, que havia estat el director de les publicacions des del 1970 i que va morir el 24 d'abril passat. Núria Manyé treballa des de fa 15 anys a l'editorial Montserratina i en feia 30 que col·laborava amb Massot. Considera que l'encàrrec del monestir és una mostra de confiança al treball fet al costat del pare Massot i afegeix que ha vist com treballava, així com el rigor i la seriositat en la seva feina. Núria Manyé és llicenciada en Documentació, Gestió de la Informació a la Universitat Oberta de Catalunya i diplomada en Traducció a l'Escola Universitària de Traductors i Intèrprets de l'Autònoma de Barcelona. D'altra banda, el monestir de Montserrat, anomenat en aquest mateix context, el periodista i escriptor Francesc Marc Álvaro, nou cap del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or, també montserratina. Fins ara, Francesc Marc Álvaro, columnista de La Vanguardia i professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, era membre del mateix Consell, del qual n'és secretària Elisenda Marçal.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Tres minuts i mig i seran les dues. Tot està preparat ja per a la celebració aquest dissabte del Dia de la Gent del Mar, coincidint amb la festa de la seva patrona, la Mare de Déu del Carme. Naveguem junts és el lema d'aquest any, amb què aquesta realitat eclesial i pastoral s'uneix al Sínode 2023. El dia que Ricard Rodríguez Martos, director d'Estela Maris i de l'Apostolat del Mar a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha explicat que després de dos anys d'anul·lacions i restriccions pel coronavirus, torna aquest dissabte a la processó marinera al Port de Barcelona. Ha destacat, a més, que aquest any s'han recuperat totes les activitats, fins i tot la de l'acollida de creuers, que estava encara bloquejada fins fa només uns dies.
Enguany, l'Apostol del Mar està treballant, jo diria que, amb bastant normalitat. Les visites als vaixells, doncs, han tornat al seu ritme habitual. Els tripulants, dins del que els permet les breus escales que fan els vaixells, però dins d'això, doncs, venen al nostre centre, surten a la ciutat. La nostra residència està treballant a un molt bon ritme. Vam tornar a obrir l'oficina dels vaixells, pels vaixells de creuer, i estem treballant, la veritat, força amb les nostres activitats diàries.
El dia que Ricard Rodríguez Martos, director de l'Apostolat del Mar de Barcelona i d'Estela Maris, serà entrevistat aquest vespre en directe, uns minuts després de les 8, al magazín Camins amb Rafa Sanahuja. Almenys 18 sacerdots han estat segrestats a Nigèria des de principis d'aquest any, 5 només la primera setmana de juliol, segons dades d'ajuda a l'Església necessitada. Tot i que la majoria en van sortir sants i estalvis, 3 van ser assassinats. Davant d'aquesta situació, l'Associació de Sacerdots Catòlics Diocesans de Nigèria denuncia que és realment trist que en el decurs de les activitats pastorals habituals els preveres s'hagin convertit en una espècie en extinció. Segons la Fundació Pontifícia, s'han fet intents de demanar ajuda al govern, però, com ja va observar la Conferència de Bisbes Catòlics de Nigèria, està clar que per a la nació el govern ha fallat en el deure principal de protegir la vida dels seus propis ciutadans, els nigerians. I els cinemes Bages Centre de Manresa acolliran la primera exhibició del documental El Camí Ignasià, dirigit per Jordi Roger. Serà dilluns vinent a les 7 de la tarda. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Us deixem amb l'Estel Migdia, amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més notícies religioses i socials a 6:45 i a les 8 a Camins. Fins després.
Dècada de misses polifòniques a Barcelona. Al Catalunya Cristiana subratllem l'onomàstica d'aquesta iniciativa promoguda per l'Associació d'Amics de les Misses Polifòniques i de la qual han gaudit unes 15.000 persones. El rector de la Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona, Armand Puig, detalla on se celebren aquestes misses.
De fet, per què Sant Just i Pedralbes? Perquè són les dues esglésies de Barcelona on la relació capacitat acústica resultat final és millor. Per això.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.